migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Conferència Episcopal Espanyola ha encarregat una auditoria a la firma legal Cremades Calvo Sotelo perquè s'investiguin tots els casos d'abusos comesos en l'àmbit de l'Església. El cardenal Joan Josep Omella, en la presentació dimarts, insistia que aquesta auditoria ha de ser completa i clara per saber la veritat i no repetir errors, i assegurava que es tracta de bastir ponts i de prevenir. Una gran notícia perquè tot suma en la lluita per erradicar aquests crims. Avui a la taula de testimonis, dos testimonis vocacionals, Pau Manent i Alfonso de Alarcón, són dos dels cinc diaques que seran ordenats preveres aquest diumenge a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. I a la segona part presentarem el llibre El misterio del pergamino florentino, amb el seu autor, un metge cristià català que ha fet aquesta novel·la històrica. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies, fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, el 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. El cardenal Joan Josep Omella presidirà diumenge a partir de les 5 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona l'ordenació sacerdotal de Federico Marfil, Santiago Sellier, Alfonso de Alarcón, Sergio Adán i Pau Manent. Aquests cinc diaques, després de tot el període de formació al Seminari Conciliar de Barcelona, fan confluir les seves històries vocacionals en un punt de partida en el sacerdoci ministerial al servei de l'arxidiòcesi. Ens acompanyen dos d'aquests seminaristes, que seran des de diumenge preveres, Pau Manent i Alfonso de Alarcón. Saludem primer Pau Manent. Mossèn Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Com viu vostè aquest moment de l'ordenació sacerdotal uns mesos després de la diaconal i després de tota la formació al seminari?
Doncs m'acosto al moment de l'ordenació amb moltes ganes, amb una gran il·lusió. Una il·lusió que penso que és comparable al d'una parella jove que està a punt de casar-se, o el d'una mare que està a punt de donar a llum al seu primer fill, o inclús amb la il·lusió d'un nen al primer dia d'escola. Doncs amb aquestes mateixes ganes de començar un nou ministeri a l'Església, jo m'acosto a la meva pròpia ordenació sacerdotal. També és veritat que m'hi acosto amb temor, perquè no sabem què passarà, no sabem si estarem a l'alçada d'aquest ministeri tan gran que el Senyor ens encomana, però també amb molta pau i amb molta tranquil·litat, perquè sabem que ens hem fiat del Senyor, que ens dona la força per poder dur a terme tot això que Ell ens demana.
El camí de preparació per al sacerdoci és una realitat, com la de tots els creients, amb moments bons i no tan bons. Com ha estat el seu camí vocacional, que el porta ara al ministeri ordenat com a prevere?
Com bé dius, el camí al presbiterat està ple de gojos i de tristeses. Gojos, com per exemple, l'alegria compartida amb les amistats en la mesura que van coneixent el do de la teva vocació, o alegria en el moment en què arriben les primeres comunions o les confirmacions a la parròquia. Però també tristeses, tristeses per la incomprensió de molts que no entenen la teva vocació, per la defunció de persones properes que en les parròquies ens havien ajudat molt, o inclús tristeses quan es reben les notícies dolentes d'alguns preveres que no han sabut conservar el do del ministeri. Davant d'aquestes situacions, a mi m'agrada recordar el número 1 de la Gaudium et Spes, que diu així: les esperances i les alegries, les tristeses i els patiments de la gent de la nostra societat, de la gent del nostre temps, són les esperances i les alegries, les tristeses i els patiments de l'Església. I jo, com a futur prevere, com a representant de l'Església, també faig meves les esperances, les alegries, les tristeses i els dolors de la societat del meu temps. Sabent que el camí de Jesús no és un camí de glòria, sinó un camí de creu ens sosté l'esperança del diumenge de Pasqua, ens sosté l'esperança del sepulcre buit. Per això, el camí al presbiterat per a mi és un camí ple de l'esperança en Crist.
Bé, i finalment, com a testimoni d'una vocació viscuda en moments difícils per la pandèmia, però també per la crisi de vocacions i de religiositat, quin missatge transmetria des d'aquí ara a l'Església Diocesana de Barcelona, a la de tot Catalunya i a la societat diversa en general?
Crisis n'hi ha hagut sempre, des dels temps antics fins avui, des de les persecucions dels màrtirs romans, passant per les ràtzies musulmanes a les costes de la nostra terra en època medieval, la persecució de les idees en el moment de l'il·luminisme i del modernisme, i actualment també la persecució en altres àmbits, però també una persecució ideològica, l'Església sempre ha estat una comunitat de crisis i, en canvi, hem aguantat bastant bé aquests 2.000 anys d'història. Un parell de pensaments han de mantenir viva la nostra esperança. El Salm 9 diu que l'esperança dels pobres no serà mai defraudada. I també en el llibre del profeta Isaïes es diu que Déu no desoirà mai el clam del pobre perseguit. El Senyor sempre estarà a favor nostre. Per això, davant d'aquests moments de crisi que per poc temps poden agitar els nostres cors, el que cal fer és posar tota la nostra confiança en les mans del Senyor, desconfiar de les nostres pròpies forces, desconfiar de les nostres pròpies il·lusions i abraçar les il·lusions i les voluntats del Senyor.
Moltes gràcies, mossèn Pau Manent. Que vagi molt bé l'ordenació diumenge. Bona tarda i felicitats.
Bona tarda. Ple de l'esperança en Crist.
I saludem també Alfonso de Alarcón, l'altre seminarista que ens acompanya. Bona tarda.
Bona tarda.
Com viu vostè aquest moment de l'ordenació sacerdotal?
Home, doncs, ara que ja està tan propera la data de l'ordenació, els visc aquests moments amb cert nerviosisme, no?, i també amb molta alegria, això per descomptat. Molta alegria, moltes ganes, una mica de nervis, no? Però han convençut de que, efectivament, hi ha molta gent que està pregant per nosaltres i es nota moltíssim, no? En el dia a dia, en diferents circumstàncies, es nota molt la pregària i tota aquesta comunió de la gent que ens coneix, que ens estima i que també estan desitjant aquest dia, no? Clar, el temps del diaconat és un temps també de molta gràcia, en el que aprens moltíssim, ja estàs en el terreny de combat allà amb les diferents circumstàncies que et planteja la vida i dones molt de valor també a tota la formació que has anat rebent durant aquells 7 anys de seminari, en la que a través dels formadors, a través dels professors, t'han anat apropant una miqueta a la que serà la realitat del dia de demà en el diaconat i ara doncs en el presbiterat, en el sacerdoci.
El camí de preparació per al sacerdoci és una realitat com la de tots els creients, en moments bons i no tan bons, com dèiem abans amb el seu company Pau. Com ha estat el seu camí vocacional que ara el porta al ministeri ordenat com a prevere?
Doncs sí, efectivament, tots els camins de la vida, no? Cadascú té el seu camí propi, doncs n'hi ha molts bons moments i també n'hi ha que no són tan bons, no? El meu camí vocacional, bàsicament, ha estat marcat favorablement doncs, per la família, que sempre m'ha recolzat en aquesta decisió que prens doncs, lliurement, no? Espontàniament, i perquè sents que realment el Senyor et crida i l'Església també t'acull, no?, com a mare. I bé, doncs els moments de no tan bons, diguéssim, de més dificultat, doncs el Senyor també els il·lumina amb la seva gràcia, amb el seu amor, per anar madurant aquest camí vocacional, per anar madurant aquesta vocació, per anar madurant un mateix amb les persones que vas trobant en els moments de dificultat i en els moments de goig, no? Així que, efectivament, doncs, la preparació al sacerdoci sempre està allà, sempre ens estem preparant, sempre ens trobem amb realitats diferents i moments per madurar la nostra vocació, no? Jo crec que això és el que marca qualsevol altra vocació, també la del matrimoni, també la de la vida consagrada, que el Senyor serveix sobretot dels bons moments i dels mals moments per tirar endavant la vocació, si ens deixem ajudar i acompanyar també per l'Església.
I com a testimoni d'una vocació viscuda en moments difícils per la pandèmia, però també per la crisi de vocacions i de religiositat, quin missatge transmetria vostè des d'aquí, a l'Església de Barcelona, a la de tot Catalunya i a la societat en general?
Bé, jo un missatge claríssim que veig i que m'agradaria transmetre és que els temps de crisi, els temps difícils, pels cristians han de ser els millors moments perquè es posa a prova la nostra fe, no? La nostra esperança, i ara estem cridats a portar llum, a portar alegria, felicitat. Jo crec que si estiguéssim amb una vida fàcil i amb una fe fàcil, ens acomodaríem i no seríem aquesta minoria creativa, no? que se'ns demana per portar endavant a Jesucrist, l'Evangeli i la paraula. Jo crec personalment, i la meva humil opinió, és que l'Església Diocesana de Barcelona penso que està apostant molt per això i ho veiem en diferents àmbits de les diferents pastorals que ens trobem i secretariats que ens trobem en la nostra diòcesi, no? Des de la Secretariat de Joves fins a Secretariat de Pastoral de la Salut, diferents àmbits en el que pot semblar que la cosa no acaba de tirar endavant, però està funcionant molt bé i crec que s'està apostant molt per això, no? Jo animaria sobretot a resar, a pregar, a ser conscients de que la pregària fa molt més del que ens podem arribar a imaginar i a vegades ens costa de creure, i seguidament a no tenir vergonya, a no tenir vergonya en el nostre espai de treball, amb la nostra família, a través del nostre testimoni, però que sempre sigui Jesucrist el protagonista. Aquest seria el meu missatge humil i en aquest moment de dificultat també que entenc que no sempre és fàcil.
Moltes gràcies també, Alfonso de Alarcón, per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Felicitats.
Bé, doncs moltes gràcies i ens encomanem a la vostra pregària. Gràcies.
D'altra banda, Carles Paitubí, metge internista de l'Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, ha publicat la seva primera novel·la històrica, titulada El misterio del pergamino florentino, amb un rerefons cristià. La finalitat no és lucrativa, sinó benèfica, perquè vol dedicar tots els guanys a Càritas. El llibre, editat ara fa uns mesos, narra 8 segles d'història, on ha inclòs la fundació de l'Orde Servita i la vida de Joao Cidade, el futur Sant Joan de Déu, com també d'Antoni Gaudí, anomenat l'arquitecte de Déu, i altres importants personatges de l'Església contemporània. El relat recull també l'arribada de l'Orde de Sant Joan de Déu a Catalunya, trets de la vida personal de l'autor com a metge i el lliurament del pergamí al Papa Francesc, una atractiva combinació d'història i ficció amb un missatge interpel·lador per al món d'avui, hereu de l'evolució humana i social al llarg del temps. Els camins de Hermann König, servita alemany, i Hieronymus Münzer, amic de la infància, són compartits i després separats en el que vol ser una mostra de la nostra història formada per encontres i desencontres. A l'obra, entre molts altres personatges, surt també el cardenal Narcís Jubany, com també el pontífex actual, que rep el pergamí, com dèiem, amb tot el misteri, després d'haver passat per unes quantes mans des del segle XIII. Ens acompanya el mateix autor d'aquesta completa novel·la històrica, Carles Paitubí Garí. Doctor Paitubí, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com definiria vostè aquesta obra?
Doncs, estrictament, jo crec que seria una novel·la històrica, és clar. Però com em va dir fa poc un bon amic, que ja l'ha llegida, semblaria que és més una història novel·lada que inclou la meva vida i alguns trets de la meva persona, creant personatges ficticis. Per altra banda, dels reals, he intentat ser fidels a les seves paraules, intentant en d'altres ocasions que diguessin el que jo pensava que dirien en aquell moment de la seva vida.
Pelegrinatge en poblacions de pas des de Suïssa fins a Compostela, testimonis de personatges que deixen petjada i etapes històriques, com la Guerra Civil, configuren, entre molts altres fets, la història narrada en aquest llibre, tota amb el misteriós pergamí com a línia de continuïtat. Doctor Paitubi, quin missatge o quins missatges vol transmetre l'obra?
Un dels missatges principals de la novel·la és el de, jo us diria que probablement, és el de mostrar com personatges de la història, però també del present que ens envolta, poden transmetre en el seu dia a dia doncs, qualitats com consol, com acompanyament, com acolliment, sobretot dedicat als més desfavorits i necessitats de la nostra societat. Aquest seria, jo crec, el cas del Grégoire Fombonon, que no sé si el coneixeu, però que sí, que jo us recomano que el coneixeu més, especialment en un reportatge que es titula Los olvidados de los olvidados, que el podeu veure obertament a YouTube. I a més, podreu comprovar tots aquells que decidiu llegir la meva novel·la, que desitjo que sigueu tots els que m'esteu escoltant, que Grégoire, a més, ocupa el pròleg del meu llibre. No és tant el cas de que ell m'hagi escrit perquè jo hagi contactat amb ell i m'hagi escrit el pròleg, sinó que jo mateix l'he escrit com si fos ell, que estava escrivint-lo o que estava explicant quina va ser la seva experiència vital. De fet, fa uns anys, ara no ho recordo massa bé, però sí que va ser, crec recordar, no estic segur si quan ja havia començat a escriure la novel·la, però per allà seria, Grégoire va venir a Barcelona, de fet ja ha vingut a Espanya d'altres ocasions per compartir la seva experiència i donar conferències. Grégoire va venir a Barcelona, com us deia, a compartir la seva experiència de vida i la veritat sigui dita que em va impactar moltíssim. I em va impactar de tal manera que amb algunes idees o alguns comentaris que ell feia, doncs em feia recordar a Sant Joan de Déu, del qual doncs, feia no gaire havia llegit alguna petita biografia resumida d'ell. De fet, aquest va ser el saber de Grégoire, la seva existència, va ser el punt de partida per començar a conèixer tot el que podia estar relacionat amb Sant Joan de Déu, com podia ser el cas de l'Orde Hospitalària que va fundar, així com de l'Institut Manicòmic conegut o molt conegut que hi ha a Sant Boi de Llobregat. De fet, quan vaig començar a buscar la història d'aquest últim, del manicomi de Sant Boi, vaig veure doncs, que es va erigir sobre les runes d'un antic convent servita al segle XIII, l'any 1600 i pico. I és amb la fundació d'aquesta orde, de l'orde servita, que jo, la veritat sigui dita, fins que em vaig posar a documentar-me per tenir el màxim de dades per muntar els capítols de la novel·la, jo absolutament desconeixia l'existència d'aquesta orde. I podent relacionar tot això és el que em va permetre donar un inici al relat a l'any 1230.
Estem parlant amb Carles Paitubi Garí, metge, autor del llibre El misterio del pergamino florentino. Ens pot explicar com és que un metge internista, conferenciant, amant de la música i pare de família nombrosa, s'anima a escriure i publicar aquesta extensa novel·la històrica? Com va sorgir? Com va anar tot plegat?
Jo us diria que algú, i això més d'un m'ha fet aquest comentari, algú podria pensar que la vaig escriure durant la pandèmia, però no és el cas. De fet, la vaig donar per acabada just abans d'iniciar-se la pandèmia.
Parlem també, doctor Carles Paitubi, de la gran finalitat del llibre El misterio del pergamino florentino, que és benèfica per a Càritas. Com ha establert vostè aquest vincle amb l'entitat catòlica i de quina manera vol que hi arribin els diners que generi la difusió de l'obra?
Jo us diria, doncs, en fi, jo em reconec una persona cristiana i sóc bastant, crec que encara ho hauria de ser més, no? Però sóc bastant conscient de la sort que tinc, no? D'una feina estable, d'una meravellosa família, d'un plat a taula cada dia, de poder disposar d'aigua calenta per dutxar-me, d'un llit per on poder dormir i descansar, no? I en aquest sentit m'afecta bastant, per no dir molt, veure tanta gent que a les que la vida no els hi somriu. Per això vaig decidir donar tots els guanys a la novel·la, en aquest cas a Càritas. Un altre punt a comentar d'això que em pregunteu és que aquests últims mesos, arrel d'aconseguir publicar la meva novel·la, he conegut el món literari i editorial gràcies a Sar Alejandria, que és l'editorial que va decidir publicar la meva novel·la i a la que de debò tant li haig d'agrair. De fet, publicar una novel·la, jo pensava que no seria tan complicat, però és certament molt complicat. De fet, sobretot, evidentment, per un escriptor no conegut, com és el meu cas. Això, evidentment, la realitat d'escriptors coneguts és una altra, no? Jo, de fet, vaig trigar gairebé un any en aconseguir publicar-la. De fet, inclús al principi, quan ja l'havia finalitzat o l'havia donada per finalitzada, doncs, per què no? Vaig optar per, o vaig intentar tantejar editorials, algunes de molt conegudes, però totes elles, doncs, tot i reconèixer per escrit la qualitat literària de la meva novel·la, totes m'acabaven dient, doncs, al cap de, inclús trigaven 6 mesos en contestar-me, acaben dient que no entrava, no?, en el seu catàleg editorial. L'única forma que jo us diria que té Càritas per rebre els donatius per la novel·la, doncs jo us diria que és a través meu, no? I voldria que sabéssiu que, desgraciada i crec que injustament, no només jo, sinó tots els escriptors, només rebem un 5% del preu del llibre. Per això i per Càritas, doncs ja fa aquests últims mesos, fins ara he fet ja 3 presentacions de la meva novel·la. La primera van venir quasi 200 persones a l'Institució Cultural del CIC. La segona la vaig presentar aprofitant el 125è aniversari de l'arribada de l'Orde de Sant Joan de Déu a Sant Boi. I la tercera a l'Aula Cultural de Sant Joan d'Espí. I com us dic, estic lluitant, no?, per la meva novel·la. Això sempre per Càritas, com ja sabeu, però sempre amb l'interès, buscant, sense oblidar, no?, l'interès literari.
Moltes gràcies, doctor Carles Paitubí, metge internista de l'Hospital General del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i autor del llibre El misterio del pergamino florentino. Que vagi molt bé, bona tarda i fins una altra.
Moltes gràcies i fins quan vulgueu.
El Senyor ens invita des de l'Evangeli d'aquest diumenge 8è durant l'any a deixar de veure només els defectes dels altres i a examinar-nos per dintre i millorar. Ens demana que entrem en la seva presència, en definitiva. És per això que compartim aquesta cançó de Carla Costa i el grup Bona Nova de la Renovació Carismàtica Catòlica en l'Esperit, Entra en la presència del Senyor. Algunes notícies. La Institució Familiar Educativa, una de les entitats que gestionen escoles properes a l'Opus Dei, ha decidit que 4 dels seus 7 col·legis, que són les Alzines de Girona, la Farga i la Vall de Sant Cugat del Vallès i Institució Tarragona, passin a ser mixtos a partir del curs vinent. Asseguren que ho han fet per la pressió del Departament d'Educació, però que volen seguir sent fidels als seus trets fonamentals cristians i sense renunciar a les coses bones que ha portat el model diferenciat. La diòcesi de Solsona, d'altra banda, va acomiadar diumenge el bisbe Romà Casanova, que ha estat els últims mesos administrador apostòlic d'aquesta església, des que el papa va acceptar el 23 d'agost passat la renúncia de Xavier Novell. El 12 de març, Francesc Conesa prendrà possessió i iniciarà el seu ministeri com a nou bisbe de Solsona. I l'estel de Maria del Temple de la Sagrada Família torna a brillar des d'avui cada nit i durant tot l'any. L'Ajuntament de Barcelona, després d'un acord amb l'arcabisbat i la Junta Constructora, ha aprovat que es torni a il·luminar el temple i aquest magnífic nou estel. Amb això acabem el mirall. Gràcies per la vostra companyia. Tornem, si Déu vol, divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana i bon inici de Quaresma. Adéu-siau.